Doncs espera, que avui tenim uns dies internacionals interessants. És el Dia Internacional de la Solidaritat Humana, és el Dia Mundial de l'Escepticisme, és el Dia Mundial de la Sangria i Ull, perquè aquest m'ha deixat de pedra. És el Dia Internacional de la Camisa Arrugada. Sí, sí. Però és que, a més, la causa de que existeixi aquest dia internacional no te l'esperaries mai. És una causa d'estalvi energètic. Sí, sí, així com ho escoltes. És a dir, és el Dia Internacional de la Camisa Arrugada perquè, si no la planxes, estalvies energia. Mira, amb algun que altre, igual ens va bé aquesta excusa. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Meitat de la setmana, dimecres 20 de desembre del 2023, a dos dies de la loteria, que aquest any cau en divendres, que ja saps que des de la cadena COPE tindràs programació especial, com sempre, amb tota la cantarella dels nens de Sant Ildefonso, nens i nenes de Sant Ildefonso, doncs cantant aquests números d'aquell bombo enorme, enorme, perquè on hi ha els números, el bombo és enorme, i en canvi on hi ha els premis és massa petit. El meu padre sempre deia que ho havien de fer a l'inrevés i que llavors ell començaria a jugar a la loteria. Si no ho feien al revés, res. Potser tenia força raó. Però sigui com sigui, tots acabem tenint un, dos o més números de loteria, de la loteria de Nadal, perquè és la tradició. Com el que és tradició també és que el desembre ens faci el temps que està fent a Lleida, que com que veníem mal acostumats del novembre, doncs ara ens està costant, però és que és el temps que ha de fer el desembre. Fred, boira, fred, boira, fred, boira. I ja està, no surt el sol per a res aquí. Però això serà així els propers dies? No ho sé. Immediatament avui i demà, quin és el temps que podem esperar? Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Al Pirineu el vent és moderat a fora, amb cops molt forts a cotes altes de fins a 90 km per hora, i el cel està ennuvolat amb precipitacions afeblint-se i que poden ser localment persistents a la Vall d'Aran, amb la cota de neu baixant a 800 o 1.200 metres, i a la resta està poc ennuvolat, i les temperatures màximes pugen a la depressió central i baixen a la resta, marcaran 13 graus a Lleida. Demà al Pirineu el vent serà moderat a fora, de component nord, amb cops molt forts a cotes altes de fins a 90 km per hora fins al matí, i predominarà el cel ennuvolat amb precipitacions que seran més abundants a la Vall d'Aran, amb la cota de neu pujant a 1.800 o 1.900 metres, i a la resta tindrem intervals ennuvolats. Esperem també gelades al Pirineu, que es podran estendre en caràcter feble a zones properes, i les temperatures màximes en pocs canvis o en ascens marcaran 15 graus a Lleida, 11 a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. 12:23 minuts, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ja que estàvem parlant del que et deia, boira i fred, i boira i fred, mira, el fred a la circulació no afecta, la boira sí. I ja saps que a la AP2 s'havia instal·lat un sistema, perquè per desgràcia cada any havíem de lamentar algun que altre accident pel tema de la boira, sobretot el tram que va des de Soses fins a les Borges Blanques, més o menys, quilòmetre amunt, quilòmetre avall. Doncs bé, ahir va ser la primera vegada que es va desplegar tot el protocol de la AP2 a les Garrigues. Es va activar el làser, hi ha uns làsers que guien, que veus exactament per on va la via. A més, hi ha unes llums als costats de la calçada que t'indiquen si al davant hi ha un vehicle o no. I a més a tot això, que quan arribes aquí doncs ja és un, bueno, ja és una cosa diferent, és un festival de làsers i llums, es va reduir la velocitat fins als 40 km per hora. Si vas amb el cotxe, doncs igual et dona la sensació de que, escolta, jo vaig bé ara perquè m'han de fer anar a 40 per hora. És un moment. Si és que estem parlant de 10 quilòmetres, 15, 20, és igual, el que sigui. Amb temps parlem de minuts, però de molt pocs minuts, a canvi de no patir cap accident. Perquè, a més, els accidents a l'autopista amb boira poden arribar a ser greus, perquè es porten velocitats elevades i quan la visibilitat és tan curta és un problema. Més coses de la meteorologia, en aquest cas dolent, si vols, perquè la Federació Internacional d'Esquí ha decidit cancel·lar la Copa del Món de paraesquí alpí que s'havia de celebrar del 12 al 17 de gener a La Molina, atès que l'estadi Lluís Vietfus de la pista Barcelona no compta amb els gruixos considerables de neu que requereixen aquestes proves. La neu torna a ser un hivern més el hàndicap. La neu, si no t'ho mires com a esport, doncs és la bateria d'aigua per quan arribi el desglàs a la primavera. Si t'ho mires des del punt de vista d'esport, i escolta, perfecte, perquè no la malbaratem, per entendre'ns, si pot esquiar a sobre i l'aigua segueix allí, doncs no està nevant el que agradaria. I per tant, aquesta és la primera conseqüència. Vinga, parlem de casa nostra, de temes de salut, perquè hi ha hagut 11 casos de tosferina que s'han diagnosticat en les darreres setmanes a l'Institut d'Educació Secundària d'Alpicat. Ho han afirmat fonts del Departament de Salut, que a més han indicat que el primer es va detectar en aquest centre educatiu el passat 30 de novembre. Des d'aleshores han aparegut una desena d'encomanats més i s'ha posat en marxa el protocol per evitar la propagació d'aquesta malaltia respiratòria. Això va incloure donar avís a les famílies dels alumnes que comparteixen aula amb els afectats i els van recomanar que acudissin al centre d'assistència primària si els seus fills i filles començaven a tossir. Encara al territori, a Balaguer, la paeria reclama a la Generalitat que prioritzi l'autovia entre Lleida i la capital de la Noguera per tenir les mateixes oportunitats que la resta de capitals de Ponent, ja que és l'única que no compta amb una via ràpida. Ho explica la paera en cap de Balaguer, la Lorena González.
Nosaltres el que reclamem és, ja ho sabeu, un 2+2, però és que això és compartit. No ens podem quedar només amb el discurs, no?, de que no passaran prou vehicles, no. És que el que hem de fer és vertebrar el territori, el que hem de fer és donar oportunitats també a la gent. Què ens passa? Venen empreses que condicionen que si vulguin posar o no que hi hagi una via ràpida. Som capital de comarca i som l'única capital de comarca que no tenim via ràpida. Tenim Borges Blanques, que no és capital de comarca, té via ràpida. Tàrrega té via ràpida, Mollerussa té via ràpida, Lleida té via ràpida, Balaguer. Estem a 20 minuts de la via ràpida.
És que el problema d'aquesta via ràpida és que quan el van dissenyar, és Lleida-Balaguer, que no arriba a 30 quilòmetres, en lloc de fer-lo des del principi o des del final, van fer un tram al mig. I ja està, i allí es va quedar la història, ja m'explicaràs tu. O sigui, ni al principi ni al final, al mig. Això ve a ser com quan van fer el tros de l'autovia a la zona de l'aeroport de Lleida-Alguaire. El van fer al mig i no hi podies ni arribar per un costat ni per l'altre. És que és increïble, això és la gestió del diner públic. La gestió del diner públic. Fem trossos d'autovia que s'acaben deteriorant però no serveixen per res. I allí estan. Algú altre ho cobra, evidentment, però que no són barats els quilòmetres d'autovia. Per tant, el que reclamen des de la paeria de Balaguer em sembla lícit i és que em sembla que és necessari que s'acabi d'una vegada, però d'una vegada per totes. A més, és una carretera, la C-13, problemàtica. Ja sabeu que és un dels punts negres i accidents. I necessitem aquesta via ràpida acabada. És que estem al segle XXI, però no a l'inici del segle XXI, que estem a punt d'entrar l'any 2024. Vinga, que acabem amb la notícia econòmica del dia. I és que hi ha una trentena de municipis de tot Catalunya, inclosos de la zona de Lleida, que s'han adherit al manifest de l'Ajuntament de Salou contra el decret llei sobre habitatges d'ús turístic, que ha estat impulsat pel govern. El text, que posa de relleu les inquietuds i crítiques per la norma, la vigília que el Parlament la someti a votació, i el que diuen és que aquest text tindrà un impacte negatiu, econòmicament parlant, per totes aquestes poblacions. Per tant, no tothom està d'acord, que això ja passa, però és una notícia d'àmbit econòmic i per això te l'hem explicat avui.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
10 segons ens separen de 1:15, moment de l'entrevista cosmopolita.
Cope Lleida.
Entrevista Cosmopolita, que ja saps que sempre ens arriba a la meitat de la setmana amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Pues mira, aquí mirant el que tinc al lot de Nadal i veig que molt bé, fruits de ponent, de conya, escolta.
Quilòmetre zero,
sí, sí.
Quilòmetre zero, i a més, hi trobaràs una cosa que, vaja, jo crec que té una qualitat que no veguis. El món quilat, que és l'oli de selecció especial del Molí del Canó del grup cooperatiu Fruits de Ponent. És oli premium, amb atributs positius de fruitat verd intens, amb tocs de marc, picant i dolç, que li confereixen personalitat pròpia. Ha guanyat ja premis internacionals per la seva excel·lència a Nova York, a Londres, a París i a Berlín, i també va ser el millor oli triat pel públic a la Fira de l'Oli. El trobes, com et deia, a les agrobotigues de Fruits de Ponent, al Canó, al Carràs i a Pons, i si no a la web, www.quilat.cat.
I no et perguis el cava que tenen, perquè també, tenen un cava fabulós, i amb semelles. Les semelles són meravelloses de Fruits de Ponent.
Molt bé, a qui coneixem avui, Cosme?
Bueno, avui coneixem amb una persona del món de la comunicació, bon amic, i bueno, ell és llicenciat en Filologia Hispànica, ha estat el director de l'Escola de Participació Ciutadana, és president de la Casa d'Andalusia, a més és empresari, i bueno, es pot parlar de moltes experiències. Algú diu, avui ho portes perquè es presenta la nova mañana i tu que ets mañanero, bueno, a veure, també és un argument, no? Però aquí el que té que vindre també, a part de l'editor, que és Jordi Solana Aguilera, que avui ho tinc aquí, ja vindrà el Francesc Guillaumet, que és el director. Jordi, benvingut.
Moltes gràcies, Cosme.
Feia temps que no et veia per la ràdio, eh?
Sí, per la ràdio sí, però bueno...
Tu eres d'escrivir, tu eres d'escrivir, eh?
També, sí. Bueno, ara no tant, ara no és la meva faceta, abans sí que em tocava com a periodista, però sí, sí.
Vas estar 3 o 4 anys fent a la mañana els teus pinitos, no? I feies tribunals, jo recordo, en aquell moment que et vaig conèixer.
Sí, vaig començar l'any 94 fent primer local, i després el senyor Ramon Correal, el director, va creure oportú que aniria millor a la secció de tribunals, una secció molt complicada perquè has d'estar allà averiguant i preguntant.
I part de moltes això. Hores.
I tant, i tant. La veritat que no era difícil, sí, sí, i vaig fer tribunals a la mañana.
Jordi Solana, arriben allà dels teus pares amb la maleta, com tu dius, de cartró, jo dic de trapo, i se'n van a viure en un lloc que bueno, la emigració de Martos i la Fuensanta se'n van cap a Magranells.
Exacte, ma mare i mon pare van als anys 50, com molta gent, van anar als Magraners. Ella, hi ha un fet diferencial que sempre acostumo a explicar, i tu saps prou, que ma mare era l'Antònia, la granaïna, que va morir ara fa poquet, i bueno, que era un fet diferencial del nostre barri, no? Perquè, com bé em dius, la majoria era d'altres llocs d'Andalusia i ma mare era la granaïna.
Parlem de tu. Us crieu els germans des de molt petitets sense pare.
Bueno, mon pare, sí, com jo era l'últim germà de 5 germans, el petit, que pràcticament jo, la veritat és que la diferència entre jo i el gran, vaig néixer, o sigui, havia de 16 anys, vaig néixer una mica de rebot, de fet, ma mare no m'esperava, no? sempre m'ho recordava, no? I això me va fer tindre una situació privilegiada, primer perquè era el mimat de la família, era el petitet, no? O sigui, mon germà amb el gran 16, amb el següent 14, i la veritat és que he d'agrair que vaig tindre la sort de néixer l'últim i, per tant, tothom me tenia molt en consideració. No?
I és el que t'he dit, que has d'estudiar.
Clar, perquè bueno, som de família humil i els grans doncs, gairebé ni s'ho podien plantejar. No? Jo vaig tindre, sempre ho dic, la sort de l'últim i llavors tota la resta de família va poder fer un esforç perquè jo pugui estudiar.
Vas crear una empresa de construcció.
Sí, després d'acabar amb el diari, també em sentia una mica amb la necessitat de tornar a la família, una mica als esforços que s'havien fet tots plegats, i mons germans teníem una petita empresa de construcció, i ens vam dedicar durant un temps, la veritat que va anar molt bé, fins que va anar bé la construcció, com tots sabem, fins a la crisi del 2008, i tots vam estar allà plegats amb el tema de la construcció, vam fer construcció de tot tipus, d'obra civil, obra pública, la veritat que bé i molt contents. Encara, de fet, continuem amb alguna cosa, amb alguna petita promoció.
Vas tenir un parell d'anys fatídics a la teva vida i a la teva família. Vas perdre els germans pel camí,
sí.
Molt, molt empalmadament.
Sí, sí, sí. La veritat que és que un germà també després de la crisi va marxar dels 5, de fet només quedem 2, va marxar al Paraguai, allà va tindre un atac de cor el 2012, després, justament abans del Covid, una germana també la van perdre, i després un germà, pràcticament amb 3 mesos de diferència, també ens va deixar pel Covid.
Uh-huh. El simpàtic, no? L'Isidro.
L'Isidro, exacte, sí, que ens col·laborava, ja ho saps prou, a la Casa Andalusia, a tot arreu. Uh-huh.
Bueno, cadascú amb la vostra personalitat i el vostre caràcter, però tu te caracteritzes també de dedicat a entitats juvenils. I quan hi havia Antoni Siurana et van cridar un bon dia i te van dir, escolta, han de fer coses per la gent jove, i creeu el Calidoscòpic a la Mariola.
Sí, en aquell moment era el president dels joves dels Magraners. Després vaig tindre l'honor de ser el president de la Federació d'Associacions de Veïns, de la Vocalia, i fins i tot vam, dintre de la CONFAC, de la Confederació d'Associacions de Veïns, era el president de Joves Veïns de Catalunya. En aquell moment el moviment associatiu tenia molta rellevància, era molt potent, i justament era en el moment en què el Jordi Jiménez, l'actual que va ser regidor, eren companys, se va crear el Calidoscopi, efectivament.
Fas moltes coses, però un bon dia et diuen, escolta, mira, el diari s'ha... va acabar el període de Família Dalmau i llavors tenien que tirar endavant un projecte amb el qual tots hem cregut moltíssim, no? Els que ens hem criat en aquesta casa, no? Jo des d'aquí, un dia com avui, si m'ho permets, vull tindre un homenatge per tots aquells que van estar aquí, no? Amb Piñeiro, amb Molina, amb la Teresa i la Susana Pérez, bueno, tota aquella gent que van marcar una pauta, no? I fins i tot recordant José Antonio Rosell, Jordi Pérez, en Correal... Bueno, ha hagut tanta gent, i gent d'aquella que és curiós, no? Perquè se sent molt identificat, així com amb altres mitjans. Jo sempre dic que ha hagut tres mitjans importants que la gent se sent molt d'ells, no? El Diari de l'Èrida, Ràdio Popular i el Diari La Mañana, que era el DA, no?
Sí, exacte, sí, sí. La veritat que tens raó, Cosme. O sigui, el que passa per la mañana se sent sempre allà de la mañana, és mañanero, no?, que diem nosaltres. Sí. I sí, precisament, avui, ja, com saps, fem el 85 aniversari, fem un acte a la Llotja, i també és una mica un homenatge a aquesta gent. O sigui, les efemèrides serveixen una mica per mirar enrere, per fer una reflexió d'on venim, qui som i com hem arribat a...
I cap a on anem.
Exacte, i llavors a la vegada cap a on anem, sí, sí. I la veritat és que sense l'esforç de tots els que han passat per el diari... avui no seríem aquí, això s'ha de tindre molt en consideració.
Vas tindre alguna demanda?
Alguna demanda?
Alguna demanda judicial o alguna querella per les teves informacions?
No, la veritat és que, a veure, hem tingut alguna carta queixant-se d'això, però a la meva etapa, que ara fa precisament també 10 anys que ens fan càrrec i que tinc l'honor de presidir el diari, no hem tingut cap querella ni cap demanda.
De tots els companys que has tingut, homes i dones, periodistes, hi ha algú d'aquell que diu, jo m'emmirallo, jo per exemple ho saps sempre que ho dic, Joaquín Solán Serrano, no? Tu en qui t'emmiralles com a periodista. Tot i que vas tindre l'Emilio Romero allà, si te'n recordes.
No, jo no vaig tindre l'Emilio Romero. Jo
no, tu no, però va estar el dia de la mañana.
Ah, sí. Va ser el primer. Jo, la veritat és que és complicat dir amb una persona, no? Jo vaig aprendre molt de tots els companys que hi havia, i tenia com a director el Jordi Pérez i el Correal, i, bueno, al Correal li he d'agrair o no el fet d'estar a tribunals, no? Perquè ell va veure que tenia una mica de fusta, perquè s'ha de tindre una mica de fusta especial per anar a trepitjar els jutjats i moure't en aquest món, que és una mica complicat, perquè d'entrada ningú vol parlar d'aquest tema, i potser li he d'agrair al Correal el fet de que em col·loco en aquella secció.
Parlem una mica, qui et va enredar de ficar-te de president de la Casa Andalusia?
Bueno, en el seu moment, i com saps, Cosme, n'hi havia dos cases regionals. Estem parlant de l'any 2007, o sigui, ja fa molt temps. Semblava que havia de ser molt breu la meva etapa, però això dels càrrecs deuen ser molt importants, i quan un agafa en ganes no es deixa mai, tu. En aquell moment hi havia dos cases regionals, el Centre Andaluz de Raferma i la Casa Andalusia, que va haver una excisió, es van separar, i llavors el Luis Serrano em va proposar d'engegar una etapa de conciliació entre les dues cases, que això de la conciliació queda molt bé, però acostuma a haver problemes sempre, no? Això de dir, anem a ajuntar-nos, perquè si ha hagut una separació és que hi ha hagut uns problemes previs, però la veritat és que va ser una etapa molt engrescadora, que la recordo amb molt carinyo i que vaig aprendre molt, i gràcies a aquella etapa som on som ara.
També s'ha d'agrair en Francesc Paner, que va tendre la mà en tot moment, mm-hmm, i que va ajudar moltíssim. T'has vestit alguna vegada d'andalús i has ballat?
Bueno, d'andalús alguna vegada, però poc, ja ho saps prou. I de ballar, penso que tu i jo no som gaire balladors.
No, està clar.
No gaire.
Dos preguntetes per acabar, gastronòmicament, com vas? T'agrada cuinar?
Bueno, jo, la veritat...
Perquè feu quedar festàs a la vostra família, que
Déu-n'hi-do. Sí, sí. Jo, allò, lo típic, amb les paelles del cap de setmana, és el que faig, se'm dona bé, fins i tot alguna m'atreveixo a fer-les al foc, allà amb la torre que tenim, i és una demanda ja familiar, o sigui que gairebé cada mes, cada dos mesos fem una paella.
A la Bordeta hi ha una Capilla Sixtina.
Ah, sí?
Diuen Cal Solana.
Ah, bueno.
Te vas fer allà un pis tipus Capilla Sixtina, no?
Bueno, una casa, sí, una casa curiosa, una casa gran, sí, sí.
A Lleida tenim tradició dels gegants. Quants gegants té el grup escultòric ara, el Ricard?
Bueno,
tenim el grup escultòric de l'Ajuntament de Lleida a la Casa dels Gegants? Quants n'hi ha?
La fa sempre Jordi.
Aquesta és una pregunta trampa, no?
Sí.
Doncs la veritat és que... I mira que t'he escoltat aquesta pregunta i que i sempre costa respondre, no? Doncs no, la veritat que no sé dir-te. Pot ser 10?
Una mica més.
Una mica més, caramba.
12 i 2. Jo sempre ho dic, i 2 que van amagar el Quijote de la Dulcinea.
Ah.
M'imagino, però on van els tiros, tot i que són impuls el que havien pensat, perquè van suposar per Catalunya molt. I ara sí que vull acabar. Jo tot i desitjant-te, per part meva, per part d'aquesta casa i de tots els companys mañaneros, per cert, tinc l'honor de tindre un mañanito al meu museu, que em va regalar tu.
Uh-huh.
Mira que portava anys a la mañana, però mai me va arribar el mañanito, i aquesta vegada ja ho tinc allà amb molt de carinyo, no? I a vegades me faig fotos amb el mañanito, i que és el vocero, Ricard? Uh-huh. Abans sortien, no, te quiero, sí. Per la nit. Vinga, ara me pots fer una pregunta compromesa, Jordi. I em coneixes, compromet, a veure si és veritat. I després el Ricard diu, veus, no contestes.
No, bueno, Cosme, tu que has estat molt vinculat a la mañana, quasi l'únic que te faltava és ficar-te al capdavant també d'aquest projecte, no?
No, mira, la veritat és que aquest m'està demanant diner.
És difícil, això.
No, la veritat és que jo sempre he admirat, a mi m'ha agradat molt, jo no sóc de premsa, ja ho saps tu, i jo vaig fer moltes coses a la mañana, segueixo col·laborant, a vegades li dic, m'heu de ficar allà a la fotografia aquella, perquè, vamos, a vegades corrents, faig fotos, faig el que puc. M'estimo molt el diari, però jo sempre vull estar darrere, no? Fins i tot, jo no voldria ser president de res, jo voldria estar darrere, però que el meu projecte tiri endavant. L'idea dels regidors l'altre dia, amb Xavi Blanco, o en Juanes, que a mi m'agrada estar darrere, però que sigui protagonista una mica del projecte. Jo saps que moltes vegades dic, escolta, doncs mira, diuen això, diuen allò, et vaig preguntar si les cartes es farien en català i castellà, i això és una cosa que vas dir, per normativa es pot fer, i per tant això, jo penso que ja és una pluralitat del diari, no? I això és molt important. I cal ser agraït el que tu has dit, d'aquelles persones que ens van ajudar a que avui en dia, la mañana, no perdi la seva capçalera.
I tant.
Que és molt important. Jordi, gràcies a seguir treballant i sobretot que passeu un molt bon Nadal, tu, la teva família i les entitats a les que estàs, que són moltes, i els companys del diari a la mañana.
Moltes gràcies, Comé. Moltes gràcies, Ricard. I molt bones festes a tothom.
No, Jordi, i molta sort i enhorabona amb el que presenteu aquesta tarda, que és una bona etapa i s'ha d'entrar amb bon peu.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Cosme, bueno...
Que no tinc festa, que ja ho sé, que no tinc cap dia.
No, ja ho sé, no tens festa, però hem de parlar divendres, perquè que si no em toca el número que m'has portat tu, ja haurem de parlar,
El Jordi diu que si no li ha tocat el gordo, que li toqui el Cosme, que està gordo.
Vale. Gràcies, Cosme.
Gràcies,
bona setmana
i la propera,
adéu. Bon Nadal, Cosme.
Ah, sí, sí, que no.
Jo crec que ens veurem divendres, espero.
Però si no, digue'm el número de compte, va, que t'he ingressat el que t'ha tocat.
Bon Nadal.
Vinga, adéu.
Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes, feliz Navidad.
Música navideña, recuerdos, anécdotas y familia.
Esta noche buena, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las nochebuenas en esta franja horaria.
Este domingo desde las 5 de la tarde en COPE celebramos la Nochebuena juntos con Herrera en Familia y en Navidad.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Lleida. I és el moment en el que parlem de llibres. Ens plantarem a la una de la tarda, des de la meitat de la setmana, dimecres a dos dies de la loteria. I jo no sé si la directora de l'Espai a Llibrerat, l'Anabel Ramos, és... anava a dir si és molt jugadora. A veure, és que no cal ser molt jugador de loteria per Nadal, perquè és que te l'ofereixen per tot arreu. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
A veure, no sé si acabes comprant o no loteria, però que te n'han ofert des de l'estiu, te n'ofereixen loteria de Nadal.
No gaire, no me n'ofereixen
bueno,
gaire, perquè
algun
tampoc...
Algun portes?
Porto, sí. Porto una de la grossa i bueno, de Nadal no, pues no porto.
Ostres, no?
Pues no porto,
pues
no.
Pues et queden dos dies.
Ostres, però ara hi penso, no em porto. Bueno, pues aniré a comprar aquí al costat.
Ves ara?
Sí,
bueno,
sí.
Ni que sigui un número.
Un número compraré.
Clar, perquè si...
Ma mare sempre compra i ma mare sempre diu, lo que me toca a mi es para... Nos toca a todos.
Sí, clar, però...
I llavors
però
jo
no
confio
mai
en això.
Però
bueno,
no toque
però és
mai.
Que a mi tampoc no me tocarà, però... ja ho sé. Vull dir que... I això que m'estalvio.
Bueno, mira, no ho sé. En fi, a Llibrerat, l'Anabel Ramos és bibliotecària, està a la Biblioteca Pública de Lleida, és la persona que et recomana lectures quan ja no saps què llegir i també és una persona que estira fils, que vol dir que acaba, si coneix una escritora o un escriptor que no la coneixia, doncs, escolta, anem a estirar fil d'aquí a veure què surt, com va començar, d'on és i què ha escrit fins ara. De què parlem avui?
Doncs mira, avui estava pensant, ostres, de què podríem parlar?
De loteria?
No, de loteria no. Però parlaré, perquè ara estem en l'època, no?, de fer recopilatoris del 2023.
Sí, sí, tal. Sí, sí.
Doncs he fet una selecció de 12 llibres, un per mes.
Ui.
De...
O sigui, avui 12?
12 avui però només 12. Faré el títol i una cosa així molt breu, eh? No m'enrotllaré molt. Hi ha alguns que ja els he recomanat aquí.
Bueno...
i d'altres que no. És una selecció dels 12 que potser a mi que m'he llegit aquest estiu, oi, aquest hivern, aquest any, 2023, vaja, és que ja no sé ni el que dic.
Sí, sí.
No sé ni el que dic.
Val.
I són llibres
sí, és
que...
veritat, a final d'any fas sí. Això, fas aquestes llistes.
Una recopilació.
Sí,
doncs faig la recopilació.
No tenen cap tema comú, eh?
No tenen cap tema, són 12 llibres del 2023 i els he ordenat per ordre cronològic de la meva lectura,
sí,
eh?
El primer no és el millor i
no,
el darrer no és el pitjor.
No és el pitjor, és l'ordre que jo he seguit.
Perfecte.
Per llegir-los.
Molt bé, vas començar l'any?
Vaig començar amb l'estiu que la meva mare va tenir els ulls verds, de la Tatiana Tibuleac. Aquest llibre ja l'he recomanat aquí a l'Espai. És un llibre que és preciós, molt dur, comença d'una manera molt dura, però al final vas acabant i descobrint, no?, la bellesa que hi ha en les relacions entre mare i fill, en aquest cas, i com a vegades ens costa molt de comunicar-nos i de trobar i de reconèixer l'altra persona.
Molt bé.
Una meravella. La segona proposta, Aterratge, de l'Eva Piquer, de Club Editor, del febrer del 2023. Aquest és una novel·la molt, molt breu, que és una barreja entre novel·la i, podríem dir, crònica d'un viatge que l'autora fa a Islàndia per veure un avió que va caure o va aterrar de manera forçosa i estan allà les restes d'aquest avió, no? I no només és el viatge aquest que ella fa, sinó també és un viatge pel seu dol. Ella acaba de perdre el marit i llavors fa un viatge per aquest dol. També és un llibre molt breu, però molt, molt bonic, molt intens, molt profund.
Molt bé.
La tercera proposta, mira...
Anava a dir,
digue'm.
La gent que ens esteu escoltant, no cal que prengueu nota, apunts.
Podeu escoltar després.
Ho dic, bueno, això a part, però si no, si al final us en interessa un,
sí.
Aneu a la Biblioteca Pública de Lleida, busqueu a l'Anabel Ramos i li dius, escolta, d'aquell llistat que vas fer l'altre dia, aquell de l'avió, i ja està. L'Anabel se'n recordarà segur.
I tant.
No, ho dic perquè ara la gent no tingui aquell estrès de ui, que no me'n recordaré, com m'ho apunto, deixa'm un paper, el mòbil... Que no, escolteu el programa tranquil·lament,
bueno,
i només queda't amb alguna cosa.
Podem fer una llista i la publiquem a les xarxes, què et sembla?
Sí, sí, tu,
vale.
Tu etiqueta'm i jo...
Venga.
Sí.
Mira, la tercera proposta, Mira las luces, amor mío, de l'Annie Ernaux. Annie Ernaux és una escriptora francesa que estan publicant, bueno, ha publicat moltíssim i ara l'estan traduint moltíssim al català i al castellà. I aquest llibre en concret parla sobre les visites que fa ella en un supermercat, no? I penses, ostres, i quina... quina importància o què té d'interessant unes visites a un supermercat. Doncs ella fa un anàlisi del personal que va comprar, de com posen les coses a la prestatgeria.
Caram,
de,
que és un art, eh?
Sí, del personal que treballa, que barrejat amb les seves vivències, doncs ho fa molt entretingut i molt, bueno, molt bonic. A més, escriu de manera meravellosa. O sigui que fantàstic. Uh-huh. La quarta proposta, el retrat de matrimoni de la Maggie O'Farrell. Una meravella. És una història que t'atrapa, que coneixes el final des del principi, però tot i així vols saber com arriba a aquest final i no puc no recomanar-la, és preciosa. Maggie O'Farrell, el retrat de matrimoni. La cinquena proposta és un còmic, Carta Blanca, del Jordi Lafebre, editat per Norma Editorial, i és un còmic que parla de l'amor. Està dividit en 20 capítols, aquest el vaig recomanar aquí, 20 capítols, i comença pel final de la història d'amor i va tirant enrere amb el temps.
Crec que ho recordo.
Al llarg, sí. Sí, la història d'una parella, la història d'amor d'una parella que es retroben al cap de 40 uh-huh. anys. La sisena proposta, anem bé de temps?
Sí.
Sí. La sisena proposta és Les gratituds, de la Delfín de Vigan. És un llibre molt petit també, d'edició 62, publicat el 2021. I parla sobre com envellim, no? I com, de qui ens rodegem, quines coses ens queden pendents i a qui li hem de donar les gràcies, no? I si realment donem les gràcies de manera sentida, no?, des del cor, o donem les gràcies com el que t'obre la porta i li dius gràcies de manera cordial. Uh-huh. Una meravella també. La setena proposta, El intenso calor de la luna, de la Gioconda Belli, que és una escriptora nicaragüense. Aquest llibre el va escriure el 2014, ja té moltíssima obra publicada, i en aquest en concret parla d'una dona que acaba de fer, està a punt de fer 50 anys, no? Comença a tenir símptomes de la menopausa i pensa que el món s'està acabant, no? Que se li acaba tot, perquè clar, ja és una dona gran. I descobreix, per un incident que li passa, descobreix que no, que tot acaba de començar. El que es pensava que era el final, mira, és el principi d'una altra vida.
D'una altra història, sí.
D'una altra història. La número 8, En la boca del lobo, de la Elvira Lindo. Bueno, a mi la Elvira Lindo m'agrada molt, és una escriptora de Madrid i m'agrada moltíssim com escriu i les històries que explica, no? I ella diu, se puede querer y temer a un tiempo, querer mejor en el recuerdo, mejor en la distancia, querer sin que tu vida dependa de la persona a la que le perteneces. Bueno, parla sobre la història d'un... Algo passa en un poble petit, una mare i una filla fugen d'aquest poble petit i la filla torna quan ja és més gran i descobreix
que havia passat.
Coses. Sí, coses que van passar.
Que per l'edat, doncs, suposo que l'havien tingut protegida i...
Sí.
I, bueno, i tampoc se n'havia assabentat.
Secrets, el que passa als pobles,
sí,
no?
Sí.
I, bueno, de tot arreu, molts secrets i...
Sí, sí, sí.
La proposta número 9 és Paraíso, d'Abdul Razak Gurnah. És una novel·la molt bonica, que té molts ingredients, que ens fa conèixer un moment de la història del colonialisme europeu a Àfrica i t'explica les històries rodejada d'uns paisatges espectaculars, no? És una novel·la molt, molt bonica, és la història, a més d'una transformació d'un nen que acaba ser venut com a esclau i...
Ah, que no fa massa que el...
No fa massa que
m'ha de sí, sí.
A més, està a l'exposició d'escriptors africans de la Biblioteca Pública i és Premi Nobel de Literatura i,
per sort,
ens estan ara mateix traduint tota la seva obra i s'ha d'aprofitar perquè uh-huh. una escriptura meravellosa. La número 10 és un còmic que és una tira de còmic, de tires còmiques molt divertida. Se titula La venganza de los bibliotecarios, aquest no l'he recomanat aquí, del Tom Gaul.
La venganza.
La venganza de los bibliotecarios. I és una recopilació això, de tires còmiques que parla sobre el món dels llibres, de l'edició, de les llibreries i de les biblioteques. Són molt divertides perquè sobretot la gent que coneix molt aquest espai...
Això no ho he dit, però els que no...
També
ho entendrem,
sí,
no?
Sí, també, no, s'entén perfectament. Vale. El que passa que, clar... A la gent que,
que
treballa amb el
sí.
món del llibre, doncs veus coses que dius, ah, ja, això m'ha passat. Vale. Això m'ha passat. És molt divertit, és una cosa que... bueno, és un divertiment que se llegeix molt ràpidament.
La venganza de los bibliotecarios.
La venganza de los bibliotecarios.
És que el títol enganxa, eh?
Sí, sí.
Té ganxo.
A més, el llibre és molt bonic, és preciós, és així apaisat, de color vermell, tapadura, i lletres amb daurat. Uh-huh. Molt xulo, molt bonic. La número 11, ens aproximem al final, és Un amor, de la Sara Mesa, que ja el vaig recomanar, perquè a més vaig aprofitar que vaig anar a veure la pel·lícula. I és una història d'una violència una mica com civilina, no? O amagada, o camuflada amb bones intencions, i d'una noia que decideix marxar a un poble petit i allà comença a descobrir les relacions amb les altres persones i les persones que hi viuen allà, no? Surt un gos que es diu Cieso, que li fa moltíssima companyia, no? I també, al final, penses, parla sobre l'amor. Uh-huh. I l'última proposta és una de les últimes novel·les que m'he llegit. No l'he recomanat aquí encara. M'ha agradat moltíssim. Bueno, totes m'han agradat molt. Vull dir, no podria... De fet,
això he dit al principi,
he fet una selecció...
que no és millor la primera ni pitjor la darrera.
He fet una selecció... així bastant diversa.
Em podries fer dos o tres programes més, no?
Sí, exactament. Però, bueno, m'he parat aquí.
Vale.
I aquesta se titula Els arbres. L'autor se diu Percival Everett. I parla d'una història que té lloc a Money, que és un poble de Mississippi, on un parell d'assassinats desconcerten la població, no? Apareix un home blanc, el cadàver d'un home blanc, vaja, completament desfigurat, al costat del d'un home negre, que sembla, a més, que vingui vestit d'un altre... Bueno, va vestit amb robes d'una altra època, no? Llavors, a partir d'aquí, es comencen a sumar d'altres assassinats a d'altres poblacions, desaparicions de cadàvers, a més, perquè aquests cadàvers acaben desapareixent, reunions secretes de Ku Klux Klan, intervencions de poderosos polítics... I una barreja que converteix en aquesta història en una novel·la divertida, tot i que irònica, dura i està carregada de dades històriques. Estem parlant d'un període molt concret de la història dels Estats Units. Uh-huh. I està molt bé. Té uns punts molt curiosos. És una barreja... Així com, o sigui, se podria filmar perfectament, és una pel·lícula molt cinematogràfica, o sigui, un llibre molt cinematogràfic.
Doncs la recopilació d'aquests 12 llibres que ha tocat tots els pals, eh?
Sí.
Ha tocat la romàntica, la d'amor, la de recordar, el còmic,
sí.
Les sèries, sí. Les dures... sí. Escolta, no, és ideal...
És ideal. A més, per fer la llista pels Reis,
clar,
és fantàstica.
No, en trobaré un que t'agradarà segur.
Segur.
I si no, busqueu l'Anabel a la Biblioteca Pública de Lleida. Tots aquests llibres hi són, per cert, a la biblioteca.
Sí.
Els podeu mirar, tocar, fullejar. I el que et dic, l'Anabel té aquest altre servei de que et dirà què has de llegir si li preguntes.
Uh-huh.
O sigui, no t'ho dirà si no li preguntes.
No.
Has de preguntar, però que no et faci vergonya de preguntar-li, que li encanta. Per tant, escolta, Anabel, sí, que t'he escoltat... Bueno, primer pregunteu per ella, la coneixeu, t'he escoltat a la ràdio, vas dir 12 llibres i tal, però recomana-me'n un, ja està, et farà tres preguntes i ja veuràs com sortiràs d'allí amb un llibre que t'agradarà segur, eh?
Esperem.
Anabel Ramos, la setmana vinent t'espero per tancar l'any ja, eh?
Ai, Déu meu, sí.
Tanquem l'any ja?
Tanquem l'any,
la setmana
sí.
Vinent? Si és que ja està?
Sí, sí.
A més, aquest any acabem diumenge.
Ja haurem menjat canelons.
Sí, sí, sí. Ets molt de canelons?
A mi m'agraden molt.
M'agraden molt, a mi
sí.
També.
I m'agraden molt els d'espinacs,
per
exemple.
Però per què només en mengen per Nadal?
Pues no, jo no en menjo només per Nadal,
Doncs jo sí.
Home, jo a l'hivern, a l'estiu, encén del forn, fa una mica de mandra. Però sí, jo
porten
menjo...
Porten feina, si els vols fer bé.
Bueno,
que feina.
Jo...
I si no els porten...
Me'ls fan.
Claro.
Me'ls fan.
Anabel Ramos, fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve, adéu.
I nosaltres que ens plantarem ja a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Avui és dimecres. Em sembla que estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mira què et dic. Sent dimecres, eh? I també parlarem de les noves tecnologies. L'Info Cope Lleida amb el Jaume Sitjà i amb el David Casero. Tot això aquí a Cope Lleida.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora, la empresa española Telefónica es la que más sube en el IBEX 35 en torno a un 4%. El subidón se debe a la maniobra sorpresa del gobierno, que ayer por la tarde anunciaba la compra del 10% de la compañía para convertirse en el accionista mayoritario. La inversión se hace a través de la SEPI y ronda los 2.000 millones de euros, una cantidad que equivale a todo el dinero destinado a la rebaja del IVA en los productos de primera necesidad. 26 años después, el Estado vuelve a convertirse en el mayor accionista de la compañía española, una de las empresas de telecomunicaciones más importantes del mundo. Han pasado ya unas horas desde el anuncio y sigue habiendo muchas cuestiones por aclarar. El gobierno presenta esta decisión como una reacción proteccionista frente a la entrada de capital de Arabia Saudí en la compañía. Telefónica es una de esas empresas denominadas estratégicas, una de esas compañías esenciales para los intereses del Estado. Las telecomunicaciones tienen implicaciones directas en seguridad nacional, en defensa y en las comunicaciones de cualquiera de nosotros, los ciudadanos. Se puede entender, por tanto, que el Estado intente evitar cualquier injerencia extranjera en una empresa tan sensible. Y esta es la gran cuestión, si el gobierno quiere evitar el control extranjero para ejercerlo desde Moncloa. A esta hora, esto no lo sabemos. Habrá que ver cuáles son los siguientes movimientos, los que vengan más adelante. Esa es una de las grandes dudas, por ejemplo, si el actual presidente José María Álvarez Pallete seguirá al frente de la compañía. Y en este sentido, todas las buenas intenciones que dice tener el gobierno ahora se esfuman de un plumazo si deciden poner una persona afín de partido a dirigir esta empresa. Y luego hay otras cuestiones también que hay que tener en cuenta. Los inversores de Arabia Saudí siguen teniendo un 9,9% de las acciones y con ellos te tienes que entender y entenderte bien. Y no será fácil pilotar el rumbo de Telefónica entre estas dos aguas, sobre todo cuando una ha entrado para controlar a la otra. Además, estamos también en un momento muy delicado para esta compañía que negocia un ERE para 4.000 trabajadores. Todo esto en el momento en el que la inversión y el desarrollo toman más importancia que nunca con la llegada de tecnologías como la inteligencia artificial. Parece tan sencillo como quítate tú para ponerme yo, pero ya ves que no lo es. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta antes de remover las fichas de esta compañía. Y hay también más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues Pilar, si nada se tuerce, porque todo puede pasar en las próximas 48 horas, este próximo viernes Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reunirán en el Congreso, un encuentro al que el líder del Partido Popular llegará con un decálogo de exigencias al jefe del Ejecutivo. Feijóo quiere, por ejemplo, información sobre las negociaciones que se están llevando a cabo para sacar adelante la ley de amnistía o las cesiones a los independentistas. También tenemos acuerdo europeo sobre inmigración y asilo y llega tras años y años de negociaciones. Entre otras cosas, este acuerdo recoge un refuerzo en las fronteras, así como un endurecimiento de las condiciones de asilo, con el fin de reducir las entradas irregulares. Este acuerdo trata también de poner orden en el caos de la política migratoria comunitaria, agravado desde la crisis de refugiados de 2015, pero no gusta a las organizaciones que trabajan también en la acogida a los migrantes. Entre otras cosas, permitirá a los gobiernos reacios pagar una compensación por cada persona que rechacen darle asilo. Y ya hay fecha para el juicio contra Dani Alves, el ex futbolista del Barcelona, por presuntamente violar a una joven el pasado 30 de diciembre en los baños de una discoteca de la ciudad condal. El ex futbolista de la selección también brasileña, quien está en prisión provisional por estos hechos, se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Barcelona entre el 5 y el 7 de febrero del año que viene, del 2024. Y Javier Cremades ha entregado al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, el informe de la auditoría sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia, encargado hace casi 2 años por los obispos. Se incorporará al trabajo de los obispos que será publicado próximamente. Y también te cuento, Pilar, que el Papa ha pedido a los católicos que no caigan en el consumismo de la Navidad porque corroe, afirma, el sentido de estas fiestas y en las que las personas deben estar antes que las cosas. En la Audiencia General, Francisco ha recordado los 800 años de la creación del primer pesebre por parte de San Francisco de Asís, que invita al asombro al tiempo, que es una escuela también de sobriedad.
Gracias, Correas. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ancelotti elige a Kepa para jugar en Vitoria.
El Real Madrid está a 2 puntos del Girona. El equipo de Michel juega mañana en Sevilla contra el Betis y los de Ancelotti lo van a hacer en Vitoria contra el Deportivo Alavés. ¿Qué ha dicho esta mañana el italiano Miguel Ángel Díaz?
Ancelotti no ha querido reconocer si le ha pedido o no un fichaje al club, aunque ha confirmado que se va a peinar el mercado para intentar buscar un refuerzo. Además, ha añadido que a Tchouaméni no le gusta jugar de central. Dice que mañana la decisión del Tribunal de Luxemburgo va a marcar el futuro del fútbol y que las lesiones de cruzado son imprevisibles. Acerca del debate de la portería, ha confirmado la titularidad de Kepa mañana en Vitoria y en enero ya se verá.
Creo que Lunin ha progresado mucho, ha mostrado mucha seguridad en los partidos que ha jugado. Kepa ha mantenido su nivel bueno. Cuando Kepa ha vuelto de la lesión, me gustaba premiar los dos. Mañana va a jugar Kepa y después creo que en la segunda parte de la temporada creo que voy a elegir uno de los dos.
Hoy tenemos 3 partidos de la última jornada del año. El Barcelona, que está a 9 puntos del Girona, recibe al Almería a las 7 de la tarde y a las 9:30 Athletic de Bilbao, Las Palmas y Villarreal Celta.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida amb 6 minuts i mig per sobre de la 1, hores d'ara amb 5 graus, n'hem guanyat un, amb una boira alta, glaçades aquesta nit a la plana de Lleida, però que ja s'han fet extensives a la resta de la província. Fa fred i hi ha boira, i la Laura ens explicarà ara si això seguirà així, almenys les properes 24 hores. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Al Pirineu el vent és moderat a fora, amb cops molt forts a cotes altes de fins a 90 km per hora i el cel està ennuvolat amb precipitacions afeblint-se i que poden ser localment persistents a la Vall d'Aran, amb la cota de neu baixant a 800 o 1.200 metres i a la resta està poc ennuvolat i les temperatures màximes pugen a la depressió central i baixen a la resta, marcaran 13 graus a Lleida. Demà al Pirineu el vent serà moderat a fora de component nord, amb cops molt forts a cotes altes de fins a 90 km per hora fins al matí i predominarà el cel ennuvolat amb precipitacions que seran més abundants a la Vall d'Aran, amb la cota de neu pujant a 1.800 o 1.900 metres i a la resta tindrem intervals ennuvolats. Esperem també gelades al Pirineu que es podran estendre en caràcter feble a zones properes i les temperatures màximes amb pocs canvis o en ascens marcaran 15 graus a Lleida, 11 a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. La 1 i 8 minuts. Que la Mari Carmen Salvador per aquí. Fem una pausa i a veure com acaba tot plegat.
Hi ha trens que només passen una vegada a la vida. I ara, a més, et surten de franc. Subscriu-te a l'edició digital del periòdico per només 40 euros i emporta't de regal 2 bitllets d'AVE o llarga distància on vulguis i per quan vulguis. No els deixis passar. El periòdico. Entendre-hi més.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York. Cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online lenceriachabela.com. Chabela, vintage amb tu.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Enate.es, tu boutique de vinos online. Enate.es.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Sempre em passa igual. Arriba el moment i no sé ni què regalar ni què demanar. Em falten idees.
A Shopping del Periódico ens dediquem a buscar idees perquè a tu no te'n faltin. Una nova secció amb una selecció de productes escollits amb cura pels nostres especialistes. Amb la millor qualitat, preu i grans descomptes. Abans de comprar per comprar, fes shopping a elperiódico.com.
COPE Lleida.
I sorpresa, com et deia, està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador i no és ni dimarts ni divendres, és dimecres. Mari Carmen, què tal, com estàs?
Mai avançat, perquè com que ve el Nadal, doncs pues, he pensat, vinga, com més aviat millor.
Clar, no, i a més divendres ja veuràs que tenim la loteria i hi tindrem follons.
Sí, 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 no, aquell dia hem d'estar a veure si mos fem rics.
I el que has d'explicar és important, i per tant la gent ho ha de saber.
Clar que sí.
Què m'expliques avui?
Pues mira que el diumenge, aquest diumenge dia 24 de desembre, un any més, podrem gaudir aquí a Lleida del concert Obrim Portes al Nadal, amb la participació del Petit Cor de la Catedral, i hi haurà la direcció de mossèn Joaquim Messalles, que és el director del Petit Cor, i també avui ens acompanya Anna Maria Prada, que és mezzo també del cor del Petit Cor. O sigui, que aquí tenim dues persones del Petit Cor, el director i una mezzo-soprano. Bon dia i benvinguts, Anna Maria, mossèn Messalles.
Bon dia, bon dia.
Bon dia. Quin és el programa que han preparat per a que t'obrim portes al Nadal del dia 24?
Bé, sempre per recuperar, diguem-ne, un tresor de la cultura europea que està molt lligada a l'expressió cristiana, fem una missa polifònica d'un gran compositor francès, que és la missa en do de Gounod, missa polifònica amb acompanyament d'orgue, un gran compositor francès del segle XIX. Després de la missa, fem un recital de Nadales amb un precedit d'una obra també molt important que ja fa uns anys la vam fer sencera, tal com mana, diguem-ne, el compositor, que és una cantata que se'n diu Noël, de Saint-Saëns. Aquest també és un compositor francès, els dos excel·lentíssims en el seu treball de composició i de dedicació també a la música religiosa. Però aquest és una miqueteta, diem, més proper a nosaltres, perquè ja va morir en el segle XX, el 1921 és quan mor aquest Saint-Saëns. I fem aquesta no sencera, la cantata, sinó uns números de la cantata, i acte seguit ho afegim uns quants Nadales. No, com ja tenim bastant material, no volem tampoc que sigui un excés l'estona que la gent estigui escoltant, i aleshores després de la missa, diguem-ne, el concert serà realment discret, una mitja horeta, no serà més.
Bueno, hem estat parlant de missa, una missa de Gounod, missa breu de Gounod, i després un oratori, però la missa què vol dir? Si hi haurà la celebració de l'Eucaristia, i durant la missa se cantarà,
sí,
temes
no, vull dir,
de Gounod.
No són temes de Gounod, sinó són el que es feia en aquelles èpoques. O sigui, abans del concili sempre era així. La missa era en llatí i se cantava doncs, el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Santus i l'Agnus. Quan hi havia la Quaresma i el d'això i l'Advent, se suprimeix sempre el Glòria. Nosaltres fem aquest costum abans del concili, perquè hi ha grans autors que tenen moltes peces musicals ficant en música pues, aquestes parts del Kyrie, del Glòria, el Santo. Nosaltres farem el Kyrie en la missa, és una missa normal, però
el moment del que les persones que hi vagin saben
que és la missa normal, no és concert.
Participar amb la missa.
Sí, no és concert, no és la missa normal. L'únic que repetiré una mica aquest estil perquè hi ha un gran tresor històric, perquè molts compositors van fer grans obres per aquest estil de missa, no? I aleshores ne farem una d'aquest compositor Gounod, missa en do per orgue. I aleshores, com és Advent, cantarem doncs, de les parts d'ell el Kyrie, el Santus i l'Agnus. Com l'obra té el Glòria, lo faríem després de la missa, per no, diem-ne, respectar el ritme de litúrgic. Farem com a concert, després de la missa, el Glòria. Després del Glòria faríem també fragments d'una cantata també dedicada al Nadal, Noel,
de Saint-Saëns, sí,
que és un compositor pues, que ha fet obres supercèlebres també a nivell de composició. Per exemple, hi ha una molt coneguda que sona una mica així. la dansa macabra, que va ser molt popular, vull dir, té obres sinfòniques importantíssimes. Els dos són excel·lents compositors i molt, amb molta dedicació a la música religiosa.
Quins seran els intèrprets i solistes d'aquest concert? Tot membres del Petit Cor o hi haurà també col·laboracions? Anna?
Bueno, doncs, bon dia.
Bon dia.
Els intèrprets seran realment els que formen, els que formem el Petit Cor, no? I són mestres que actuen al conservatori com a mestres, precisament, sigui d'instrument, i també han fet la carrera de cant, no? Seran com a tenor el Francesc Xavier Rodoreda, com a soprano la Maria Jesús Castell, no? Com a contralt serà la Sara Pujol. Són tots membres del cor.
I llavors la senyora Anna Prada, que està avui amb nosaltres, Anna Maria, és la mezzo-soprano.
Bueno,
com t'has sentit en aquesta interpretació, tenint que cantar aquest tema, aquesta missa de Gounod i aquest oratori de Saint-Saëns?
Bueno, jo sempre procuro identificar molt amb el que he de fer, no? I al moment que tinc que he d'interpretar, doncs procuro abandonar, procuro no ser jo, i procuro portar un missatge que me sembla, o jo capto, no? O em sembla captar, del que diu la música amb la lletra. O sigui, los demés, la interpretació que fa el que ho escolti, aquí ja no hi entro. O sigui.
Però mossèn Mossialles viu volcat a la música, ja des de fa moltíssims anys viu volcat a la música. Ell sí que ho viurà intensament també, a més patint com a director, com tots els directors, no? Patint que tot surti bé, no, mossèn Mossialles?
Pues sí. I el que dius és veritat, perquè ja quan estava al seminari i els companys van veure pues, aquesta dedicació a la música, i quan fèiem activitats en aquell seminari de l'època, que érem tancats tot l'any allà, també el Nadal, i el Nadal fèiem obretes i tal, pues, ja vaig fer obretes de composició per interpretar-se en algunes obres que fèiem allà com a estudiants.
Ja està també, ha estat arreu del món, mossèn Mossialles, sí, amb la música. Bé, i una cosa, ja que parlem de la catedral, parlem d'aquest aconteixement el diumenge, recordin, 24 de desembre, a la catedral, a les 12 del migdia, doncs serà molt important d'anar-lo a escoltar, perquè és una obra única, és una obra molt bonica, és una missa diferent. I ja que parlem de la catedral, de la missa i de música, li vull fer una pregunta a mossèn Mossialles, breument. Algun dia podrem restaurar i recuperar l'orga de la catedral, mossèn Mossialles?
Bueno, sembla que hi ha unes ganes de recuperar-lo, si era cap a la primavera, però degut a l'estat de la economia i tal, pues van creure els responsables que millor agafar una cosa de segona mà, i bueno, vale. Jo ho veia una mica problemàtic, però ells pues, han tirat, com són els superiors, pues, han tirat per agafar una cosa de segona mà, i ja veurem. Arriba de molt lluny, però bueno.
Però bueno, i els diners venen d'alguna entitat?
No, els diners ells pues, ja miraran de com. Van dir que ja avisarien i que ja buscarien. Ho han assumit ells. Teníem una...
Ells qui són ells, mossèn Mossialles?
Pues los que porten l'economia del bisbat.
Ara. És que ara
sí. Han volgut agafar-ho ells. Hi havia una comissió, uh-huh. És una llàstima, no? Perquè hi havia una comissió per tindre contacte amb la gent en general, però pues, els ha semblat que això era una mica així, diguem-ne, poc insegur, i creuen que ells pues, podran fer més directament.
No, però serà un aconteixement quan puguem tornar a sentir els tubos, l'orga de dalt de la catedral. Serà un dia especial. Aquell dia ja pot començar a preparar alguna obra especial per vostè posar el teclat de dalt de l'orga de la catedral de Lleida, que era un, segons mossèn Mossialles, ell me dirà si és veritat o no, que era un dels primers, el primer o el segon orga d'Europa, abans de que el cremessin durant la Guerra Civil.
Sí, teníem un dels orgues millors d'Europa, fet per un organer, no es diu organista, sinó organer, el constructor d'orgues, un dels millors de l'època, que era un francès també, però afincat aquí, a Lleida.
Bé, doncs ja saben, el diumenge tenim concert. A les 12 del migdia, a la Catedral de Lleida, podem anar a l'Eucaristia, a la missa, a la Santa Missa, i a més serà doncs, una missa-concert, obrim portes al Nadal, i després doncs, també hi haurà la cantata que està tan bonica, aquest oratori, que és són temes nadalencs, i podrem gaudir d'allò amb el petit cor, podrem gaudir el diumenge preparant-lo a Nadal. O sigui, obrim portes al Nadal, perquè ja serà el 24, estarem esperant, i aquella nit ja doncs, vindrà el Nadal, Déu amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. L'entrada serà lliure, suposo.
Sí, sí.
L'entrada una missa lliure, no?
Sí.
Absolutament.
Sí. Bé, doncs moltíssimes gràcies a mossèn Messalles, mossèn Joaquim Messalles, que és el director del Petit Cor de la Catedral, i a l'Anna Maria Prada, que és mezzosoprano, que fa molts anys també, que és una persona, és un pal de paller, que diem en català, del Petit Cor de la Catedral de Lleida. Gràcies, Anna Maria. Gràcies
a tu. Messalles. Moltes gràcies.
Gràcies.
Que tingueu molt bon Nadal tots.
I vosaltres també un bon concert.
Gràcies.
Aviam si ho lograrem.
Gràcies, Mari Carmen. Nosaltres fem una pausa perquè hem de parlar de noves tecnologies. Ara ja es preparen el Jaume Sitjà i el David Casero amb el Info Cope Lleida.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dios, la ciencia, las pruebas. De Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Doncs apa, que és el moment en el que parlem de noves tecnologies, és l'Infocope Lleida, ens trobes a internet, infocopelleida.com, segueix-nos a les xarxes socials i a més ja saps que ens pots escoltar a través del nostre podcast on pots recuperar programes antics, escoltar-nos fora d'hora o tantes vegades com vulguis, o recuperar aquell punt, escoltes, que van parlar d'una cosa superinteressant, al nostre podcast ho trobes. I els dimecres en directe, doncs, camí cap a les 2 de la tarda, des de Cope Lleida amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal de Navidad?
Bueno, este es el previo.
Estamos ya ahí.
O sea, re, estem a tocar de tot.
Sí, sí.
Però no ha passat res encara. Ni la loteria, ni nada. No ha passat res encara, Jaume. Que,
a mi m'ha tocat ja una cosa.
Ja t'ha tocat el refredat.
Ja m'ha tocat ja. Porcentaje alto de la población, sí, con virus. ¿No te has puesto un antivirus? Jaume, parece mentira. Claro. Parece mentira. Dedicándonos a lo que nos dedicamos y no se me pone un antivirus. Hay que tenerlo actualizado.
Fos tan fàcil, eh? Fos tan fàcil, eh?
Tens raó.
Fos tan fàcil.
Bueno, de què parlarem avui?
Doncs vinga, a punt de començar les festes nadalenques i avui programa de futur. A l'entrevista, Ricardo Olalla, vicepresident de Bosch Mobility per a Espanya i Portugal, ens explicarà que presentaran el CES, que Bosch serà el primer proveïdor d'automoció del món en integrar en un sol xip les funcions de infoentreteniment i assistència al conductor.
Déu-n'hi-do.
Sí, que el món de l'automòbil s'està posant en punt, eh? En parlarem tot plegat. A la Tertúlia Freak, de què parlarem? Doncs WhatsApp, que també s'actualitza en format web, o sigui que sempre s'actualitza en la versió del mòbil, doncs a la versió de web també molta gent la fa anar, i aquí també s'actualitza. Vull dir, ull, eh? Comença la guerra entre empreses d'IA.
Ya fa dies que va començar aquesta...
Más que guerra és a ver quién me compra, a ver qué guapa soy, a ver quién me compra.
Bueno, no va per aquí, això.
No va per aquí, eh? El David té raó i hi ha dos fronts, ja els desenvoluparem després. Una és els emergents, les start-ups, que és, aviam, qui em compra, vaya a fer algo molt diferent, bueno, i després els grans que ja volen...
Després, han comprat.
Que volen estar allà dins...
Després ho debatrem.
Allà dins dels sistemes operatius i vinga.
I què passa amb Apple, que ha parat les vendes de l'Apple Watch Series 9 i Ultra 2 a Estats Units?
Bueno, tenen una ordre per parar-les ja.
Ja, ho hem parat. També ho expliquem. I a mitjans del 2024 entrarà en vigor l'aplicatiu que formarà, que confirmarà a les aplicacions mòbil quina edat tenim. I així, d'aquesta manera, doncs, quan diuen que, ostres, per l'Instagram necessites tenir més de 14 anys, doncs, senzillament, tindràs la certificació que tens, perquè ara és molt fàcil, l'enganyes i ja està.
Sí.
Doncs es posarem aquí, aquí tindrem de tenir una capa de... aquí a sobre, que el mòbil verificarà aquesta edat. Ja explicarem com ho faran i tot això, eh? Tot plegat. Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta Tertúlia Freak. I per començar, un moment pel record on en David ens explica aquesta efemèride d'avui. David, fins en quin any es transportes?
Pues mirar, hoy nos vamos a ir a un hito histórico que ocurrió en 1994, casi aquí al lado, pero para la tecnología sabéis que hace muchísimo, muchísimo tiempo. Hace exactamente 29 años que Intel llevó a cabo el primer recall masivo de la industria de la computación, es decir, el replacement, ese emplazamiento que en esta fecha reemplazó los procesadores Pentium 5 debido a problemas técnicos. Y lo que es aún más curioso, hicieron un hito de marketing tan sumamente grande que muchos de estos procesadores problemáticos terminaron convertidos en llaveros. Es decir, decían, yo quiero el primer chip fallido de la historia y la primera vez que en la historia se han tenido que retirar, parar la fabricación de un montón de chipsets por un error crucial que tenía. Pero como siempre, la industria aprende y avanza. ¿Y qué otras sorpresas nos deparará el futuro? Fijaros que hoy vamos a hablar de chips y de integración, ¿no? Bueno, pues esto ha sido la efeméride tecnológica de hoy. Como siempre, gracias por acompañarnos y mucho más. Entramos en la Navidad.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat l'any 1994 en tot un referent històric com l'efemèride que ens ha portat en David, el Pentium 5. Eh? Qui no va tindre un Pentium 5?
Sí.
Què t'has comprat? No hi havia marca. En aquell moment la marca era el Pentium.
Que haya nacido a partir del 95 pues no ha tenido un 25.
Però és veritat, van començar el 286, el 386, 486, i llavors, en lloc del 586, va sortir la marca Pentium.
Pentium, i llavors tots un Pentium, no?
Sí, sí.
Hòstia, un Pentium 5, no? Molt bé, molt bé. Doncs vinga, va, que si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara els friquis tequis estem en antena. I ara toca, pues, l'entrevista. Doncs avui, com hemos anunciado, Bosch va ser en este CES el primer proveedor d'automoción del mundo en integrar en un solo chip las funciones de infoentretenimiento y asistencia al conductor. Para comentar este hito, tenemos con nosotros a Ricardo Olalla, vicepresidente de Bosch Mobility para España y Portugal. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias por invitarme.
Y bienvenido aquí a Copelleida. Si vemos cómo están evolucionando los temas del sector del automóvil, no tiene nada que ver los de hace unos años y en este caso Bosch, a los de hoy en día, ¿no? Y en este caso Bosch con este chip 2-in-1 da un paso más. Pero si pensamos de una manera tradicional, ¿no sería mejor un chip para cada tema?
Bueno, realmente esto forma parte de un movimiento en el que lo que estamos intentando es simplificar la arquitectura electrónica de los vehículos. Hoy en día cualquier vehículo incluye un montón de unidades de control con chips diferentes, con software diferentes que tienen que comunicarse entre sí, y lo que va quedando obsoleto, cuyos programas van grabados desde el inicio y no se modifican a lo largo de la vida del vehículo. Ya vemos en algunos vehículos más modernos que empezamos a ver algo parecido a lo que vemos en nuestros móviles, actualizaciones de software incluso sin necesidad de ir al taller a través de una conexión telemática. Es decir, nuestros coches cada vez más se van a parecer a teléfonos inteligentes sobre ruedas. Y ahí es donde necesitamos pues ordenadores más potentes, ordenadores digamos más parecidos a los que conocemos fuera del automóvil. Y eso es lo que nos obliga a la integración. El coche del futuro, que cada vez tendrá más sensores y digamos más inteligencia, los va a tener de una manera más eficiente. Por un lado estarán las cámaras, los radares, los sensores de ultrasonidos, que darán la información a esos ordenadores más potentes, que ya estarán configurados de una manera que permita esa actualización, que permita personalización, que permita conectar con servicios digitales fuera del propio vehículo. Y ahí es hacia donde vamos, y para poder hacer esos ordenadores centrales necesitamos chips específicos más potentes. El problema no, digamos, la integración, lo que está pensada sobre todo es para tener una simplificación de la arquitectura dentro del vehículo y poder correr software cada vez más potentes y más personalizados.
Me gusta esta palabra, sobre todo de simplificar, ¿no? Las cosas simples son mucho más fáciles, ¿no? Y lo que comentas, ¿no? Para actualizar, pues cada función, pues está todo en uno, pues mucho mejor. Coméntame un poquito esto de dos en uno, lo que es infoentretenimiento. ¿A qué se refiere esto dentro del vehículo?
Bueno, el infoentretenimiento dentro del vehículo es la navegación, la radio, los sistemas de comunicación, los sistemas de información. Hoy en día cualquier vehículo moderno tiene algún nivel de conectividad. No solo tenemos la radio, que espero que siga manteniéndose, que es importante, pero tenemos acceso directamente a servicios, podemos conectar nuestro móvil y ver incluso aplicaciones que veríamos en la pantalla del móvil adaptadas a la pantalla del vehículo. Todo eso es el infoentretenimiento, y cada vez más incluso los tradicionales relojes, cuenta kilómetros, cuenta revoluciones del vehículo, son también una pantalla y están integrados en ese infoentretenimiento.
Yo todo esto, digo, solo espero, digo, que aquella famosa efeméride dentro de la parte de las efemérides, ¿no?, que contestaba el presidente de Ford, de la General Motors, perdón, a precisamente a Bill Gates, ¿no?, diciéndole, oiga, tendremos que parar los coches y dar control al suprimir para reiniciar. Imagino que con toda esta parte de la arquitectura, conectividad y, como bien nos decías, la actualización más tipo móvil de nuestro vehículo, ¿se busca o se espera o se pretende que precisamente todo esto vaya al mismo ritmo que el entretenimiento o la info que tenemos en nuestros teléfonos móviles? Es decir, ¿será una duplicación de nuestro móvil o será un sistema autónomo?
A ver, yo creo que hay que distinguir como dos niveles. Por un lado, ya lo estamos viendo que sí hay esa duplicación. Esas aplicaciones que utilizamos en el móvil las vemos reflejadas en el vehículo, de manera que, digamos, se transfiere nuestro interés de una pantalla a otra de una manera continua. Otra cosa son las funciones de seguridad del vehículo, la navegación. Todo esto, pues no queremos ir a esa efeméride que comentabas de Bill Gates, y tenemos que tener unos niveles de seguridad tanto en cuanto a la arquitectura, a la estabilidad del software, como por supuesto también a la protección contra hackers en todo aquello que afecta realmente a la dinámica del vehículo, ¿de acuerdo? Pero todo eso tiene que resultar, transparente o que no afecte a la complejidad a la hora de manejar el vehículo. Eso es algo que los ingenieros de los clientes y de vos estamos trabajando para que todo eso, pues digamos, resulte funcional y seguro, que es una palabra, yo creo, muy importante, incluyendo ciberseguro.
juntos pero no revueltos. Recuerdo allí por el año 95-96 cuando se empezaban a incluir los primeros módulos de telefonía GSM dentro de un montón de vehículos alemanes. Creo que en aquella parte eran unos módulos de Siemens en aquel entonces. Bueno, pues vos ahora mismo nos puedes decir con qué fabricantes o con qué tipo de clientes están dispuestos a lanzar y a probar vuestros nuevos chips.
A ver, lamentablemente no puede, hay una confidencialidad con los clientes, dar un nombre en concreto. Pero lo que sí puedo decir es que es una tendencia dentro de la industria, que esta centralización de las arquitecturas, esta tendencia cada vez más a lo que llamamos el vehículo definido por software, a ese concepto de teléfono inteligente sobre ruedas, es una tendencia general en la industria y por eso vos está invirtiendo fuertemente, porque es una demanda del mercado y por eso queremos y estamos contentos que en el CES seremos los primeros en presentar este ordenador para este tipo de arquitectura.
Yo veo que es una evolución pues muy muy, muy lógica, ¿no? Porque todos queremos este vehículo conectado como en el móvil, ¿no? Si tengo todas esas prestaciones en el vehículo, necesito que se actualicen, porque en este momento se me actualizan en el móvil y en el vehículo, uy, tengo que ir a la casa, al distribuidor, para que me actualice lo que es la versión pues del GPS, no está muy bien actualizada, y en el móvil lo tenemos todo muy bien. La tendencia es esta claramente, ¿no?
Absolutamente. La tendencia cada vez más es que el vehículo, aparte de tener todos sus sensores, toda su capacidad de computación, su inteligencia, esté conectado a servicios en la nube y permite esa comunicación. Y aparte de la actualización, pues también cada vez más tendremos funciones que podremos, digamos, utilizar cuando necesitemos. Pongo un ejemplo. Tenemos el software de estabilidad de nuestro vehículo, el ESP, y vamos a salir un fin de semana arrastrando una caravana. Pues podemos actualizar el software, informar de que llevamos una caravana y modificar la lógica de ese sistema para que se adapte a esas nuevas condiciones. Incluso podemos tenerlo como una opción que pagamos solamente los días que utilizamos esa función. Entonces, la flexibilidad que podemos tener, teniendo en cuenta que los hardware cada vez son más económicos, tener un equipo, un coche cuya base permite muchas prestaciones, pero luego que sea el software es que realmente las habilite o las deshabilite y lo hagamos de una manera dinámica según nuestros gustos o nuestras necesidades.
Vaya, un coche pago por uso. Oye, que mira, que resulta que este fin de semana me voy a la montaña, hay nieve, contrato la aplicación del 4x4.
Hombre, el 4x4 solo por software va a ser un poco difícil.
No, pero que el hardware lo lleve, pero no lo pueda utilizar. Se no contrata
eso, eso que ahora mismo nos parece, sobre todo a los que como yo llevamos mucho tiempo en automóvil, nos puede parecer algo raro, podría llegar a ser. Sobre todo si tenemos en cuenta vehículos eléctricos, que digamos la parte de propulsión es más sencilla, pues podemos pensar en esas cosas. En tener una distribución de tracción diferente, una potencia adicional también. Podemos tener el vehículo durante la semana, digamos, en un modo de bajo consumo y cuando nos vamos el fin de semana a la sierra, donde sea, activar mayor potencia.
Digo, ¿habríais pensado alguna vez, desde vos o incluso a sistema personal, ¿no? Como has comentado, ese dato de los que llevamos tantos años conduciendo o los que llevamos tantos años aquí en este mundo y con la tecnología, ¿se habrá pensado alguna vez que el mundo del automóvil, viniendo de diseñadores y viniendo de ingenieros del motor, hoy día la parte más importante se estuviera hablando con ingenieros informáticos o programadores? Sí.
Bueno, pues es una realidad, está aquí. Por poner el ejemplo de vos, nosotros somos más de 400.000 empleados, de los cuales 85.000, creo, trabajan en investigación y desarrollo. La mitad son ingenieros de software.
No, si es que está ahí.
Es que estamos aquí. Y es lo que nos demanda esta sociedad digital en la que vivimos.
Pues está clarísimo. Ricardo, muchas gracias por tus comentarios. Ha sido muy ilustrado y
seguiremos la rueda de prensa en el Consumer Electronic Show, seguro.
Seguro te seguiremos y mucho éxito. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós.
Vinga, som-hi. Va, que ara, doncs, després de la tertúlia... Ai, després de l'entrevista, la tertúlia.
La tertúlia Freak.
Ah, això sí, Ricard.
La Freak. Escolta, que... el Ricard ha dit una cosa, per abans de tancar el tema, ha dit una cosa que crec que és clau amb aquesta evolució que estem veient. El hardware és barat. És a dir... Els cotxes, avui en dia, surten de la... Parlo dels cotxes elèctrics moderns i, sobretot, parlo de la marca Tesla, que és qui va començar a construir cotxes amb la mentalitat d'una empresa tecnològica, no una empresa...
De motor,
sinó tecnològica ja. És a dir, els cotxes ara, ells no volen perdre... Els costa diners crear línies diferents amb acabats diferents. Els cotxes surten amb tot. Amb tot. O sigui, hi ha un sol cotxe, per exemple, el Model 3, surt amb tots els sensors, amb totes les càmeres, amb tot el hardware que necessita, tot. I després, a l'hora de vendre, i via software, és quan generem les diferències. És a dir, aquest té més potència, aquest té més acceleració, i tot això es fa per software. Però el hardware el porten tots, i la clau, crec que l'ha explicat perfectament el Ricardo, és que el cost del hardware, el cost dels sensors, el cost de les camaretes... És barat, enteneu-me, dins del cost d'un vehicle. I, per tant, ens surt més a compte construir només un vehicle, un, acabat, que ho porti tot, i després ho activem o ho desactivem amb software. Una altra cosa és la capacitat de la bateria, evidentment. El que en té més doncs, ha de ser una bateria diferent. Però...
A més, cada dia doncs, aquestes línies de fabricació, com que són més automàtiques,
sí, sí.
Al final és... Pom, pom,
però per això, per no complicar tot, la història...
Allí no falles.
En fas un només. És un acabat i allí hi és tot. I després el tema aquest d'ajuntar tot amb un xip, això és el SoC d'Apple.
Sí.
Sí, sí.
És l'Apple M. És això, és a dir, dins d'un vehicle, encara que a nosaltres ens sembli que hi ha moltes coses, són molt limitades, és a dir, hi ha certs sensors que funcionaran d'una manera molt concreta, hi ha certes càmeres que funcionen d'una manera molt concreta i, per tant, poden dissenyar ja un xip que s'adapti perfectament als sensors, a les càmeres i sobretot, i això no ens ho ha dit però hi posaríem amb el foc, la meitat del xip o una bona part està dedicada a la intel·ligència artificial que sàpigui reaccionar a la informació que arriba dels sensors i de les càmeres. Vaja, i a nivell de l'infoentreteniment, al final em sembla que hi ha moltes coses, però al final només vol quatre coses, si t'hi fixes. Poder connectar-nos a fons de so, Spotify, Apple Music, Tidal, el que sigui, poder-nos connectar a internet amb un navegador i poder-nos connectar a vídeo a demanda, Netflix, Prime, HBO, Disney Plus, dins d'un cotxe, que no hi ha gran cosa més. Per tant, pots dissenyar el xip que s'adapti per fer aquestes funcions i, per tant, és molt més òptim. Ells només en construeixen un de xip, ho fa tot, redueixen costos i s'ha acabat la història.
I en el moment de fallo solo tienes que substituir un xip.
Si no, tens d'anar buscant quin xip és.
No,
ah,
exacte.
I la connexió entre xips com es fa i tal, això, ara que no connecto bé, és culpa d'enquell, és culpa d'enquet, aquí no.
De la manera antiga, enteneu-me, antiga, fa quatre dies, un podia pensar, home, no, millor fer dos xips, perquè si se n'espatlla un, substitueixes un i fiques l'altre. Però és que la interconnexió entre xips és molt cara i, per tant, surt molt més a compte que un sol xip ho faci tot. Dit això, Jaume... De què parlem avui a la tertúlia?
No, vull dir...
Otra vez, careta d'entrada, por favor.
Avui l'entrada. No, m'ha semblat un... O sigui, el que ha explicat el Ricardo és...
Ha estat interessant. I hem començat avui, era un programa de futur, no? Era un programa de futur i ho ha explicat molt bé. Doncs vinga, va, que després de l'entrevista comencem els temes anunciats i el que no falla mai és el WhatsApp. Ara en noves funcions, doncs a l'apartat web.
Que no lo teníamos todo y en WhatsApp, doncs no.
No, bueno, a la web no ho teníem tot, no?
No.
No, bueno, a la web no tenían todo, pero cada vez tenemos más. Es decir, esta aplicación web o incluso esta aplicación nativa que te puedes descargar para los equipos de Apple, precisamente a esta nueva actualización ser aprobada por Apple, pues ya están dispuestos para sacarlas en nuestra versión desktop. Al final son toda la última parte de novedades que hemos hablado de organización, eficiencia y filtros dentro de los chats. El poder dentro de los grupos y dentro de los chats fijar ciertos mensajes en la parte superior, el poder fijar precisamente esos contactos, esos grupos en la parte superior para tener una mejor eficiencia en cuanto a la organización de los chats, parece que también nos llega a la versión web o a esta versión de mensajería, ¿no? Al final el poder tener como una pequeña libreta en el dispositivo solo de los grupos guardados o de los mensajes sin leer, ¿no? Uh-huh. Hay a veces que hay gente incluso que te llama, oye, que es que sí, que te he enviado un WhatsApp, pero no lo has leído. No, es que me lo he dejado sin leer para que no se me olvide. Lo he visto, pero me lo he dejado sin leer para que precisamente poder volver y que no se me olvide que tengo que hacer esto que me ha solicitado. Bueno, pues todo este tema de organización, ya que se está convirtiendo, como bien decimos, ya no es un sistema de mensajería, es una red social y además es casi nuestra agenda personal y en un momento dado nuestro diario o nuestra lista de tareas, bueno, pues poder precisamente desde WhatsApp web o desde el aplicativo de WhatsApp directamente, bueno, pues poder poner esos mensajes enviados de contactos guardados, no dejar sin leer, sino dar a leído, pero poder hacer una agenda de todos estos mensajes que tenemos pendientes por realizar y poder contestarlos. E incluso programar o programarnos alarmas sobre ellos de recuérdame esto dentro de 2 horas o cuando vuelva a encender el ordenador.
Uh-huh. Ah, sí, interessant, interessant. Molt bé, doncs ja ho sabeu, noves funcions als que feu una WhatsApp, sobretot a la feina, no? Que allí tenim l'ordinador, que estem allí tot el dia davant de la pantalla, doncs tenim David, aquí, clink, clink.
El David Caseros és un gran enamorat del WhatsApp Business.
Sí, bueno, de esto en el 2024...
És la versió, que és gratuïta igualment, és una altra versió de WhatsApp que té certes característiques que ajuden a nivell
professional. Sí, incluso, bueno, pues para los servicios de atención al cliente creo que vamos a hablar mucho de WhatsApp Business para 2024 porque va a ser la gran revolución e incluso hay muchísimas empresas que se están dedicando a trabajar con su software integrado directamente sí. Sobre WhatsApp Business, ¿no? A nivel profesional para manejar estos es que famosos CRMs, ¿no?
Es que es normal. És un canal molt directe al client.
És el canal de comunicació
per
excel·lència. És un
canal molt directe, vull dir, al final és quines grans empreses no tenen el seu canal directe de WhatsApp.
No sé si n'hem parlat, però ara ho apuntava el David, és una cosa que el 2024 en parlarem segur, la integració de l'intel·ligència artificial dins de WhatsApp, però en lloc de dins, a través de WhatsApp.
Exacte.
A través de WhatsApp. Perquè una cosa és que WhatsApp tingui intel·ligència artificial, l'altra que una intel·ligència artificial estigui dissenyada per treballar a través de WhatsApp en benefici de la nostra empresa. I d'això jo crec que això és ja. En parlarem ja al principi del 2024.
Vinga, va. Ho comentàvem també. O la guerra de les empreses d'IA, no? Que OpenIA bloqueja a Bitdance per usar la seva tecnologia per crear un rival a GPT, o sigui que han entrat en guerra, ¿vale? O sigui que...
Que somos todos muy guays y nos lo contamos todos.
Imagina't, BitDance utilitza OpenIA per crear una eina, no? Vull dir, una utilitza l'altra, no? I clar, l'altra li ha dit, stop, et tallo.
Claro. Sí. Bueno, recordemos, sabéis quién es Bitdance, ¿no?
Digas.
Bitdance es TikTok. Es la empresa matriz de TikTok, precisamente. Y lo que han utilizado, bueno, pues es la API tan chula, es decir, la API es el asistente aplicativo, es decir, esta integración para poder integrar ChatGPT dentro de todas las aplicaciones como queramos, como antes hablábamos de WhatsApp o en nuestros CRMs. Bueno, pues precisamente han alegado que la marca ha utilizado de forma indebida este modelo de inteligencia artificial para crear un rival directo de ChatGPT, es decir, no solo que en TikTok nos esté dando cuál es la cancioncita que más se está escuchando, cuál es la que más punch tienes y cómo vas a poder subir arriba en tu red, sino que además le estás pudiendo preguntar el cómo hacerlo y directamente quien está contestando el cómo hacerlo es ChatGPT y de forma transparente, cosa que no debería ser, pues se lo está dando al usuario. Entonces ahí es donde ChatGPT ha dicho, una cosa es que lo utilices claro. Internamente para dar un servicio sobre tu red y otra es que lo que yo estoy generando se lo estés revendiendo y dando a tus usuarios.
Bueno, es que aquí hem tocat una de les grans polèmiques, és a dir...
La pasta.
És a dir, el que genera la intel·ligència artificial, de qui és? De qui és? Del que ha dissenyat la intel·ligència artificial o de qui li està manant que ho faci? Qui és el propietari? i pots comercialitzar amb aquest resultat. I això és una de les, això és un dels grans cavalls de batalla de ja, eh?
Esta noticia puede parecer una tontería para muchísima gente, pero ojo, porque ya los inversores, por ejemplo, de Microsoft en OpenAI se están empezando a preocupar, ¿no? Y a decir, oye, es que tiene que haber reguladores. Decimos, oiga, si todavía estamos intentando poner una regulación de sentido común y social para que esa inteligencia artificial no se convierta en lo que no queremos, o incluso que sea Skynet, como hemos hablado muchas veces. Skynet.
Skynet, ¿eh? Lo acordáis, ¿no? Terminator.
Terminator. Digo, bueno, pues precisamente, oye, sabéis que Microsoft controla el 49% del capital de OpenAI. Dicen, oye, aquí se han invertido unos billones con B de dólares, miles de millones aquí en euros para desarrollarnos. ¿Y qué pasa? Que además van a utilizarla, van a dar todo nuestro servicio y toda nuestra información, y nosotros solo hemos invertido y no hemos recibido nada. Claro, bueno, pues sí, todo esto puede hacer que a día de hoy, a partir de las 7 de la tarde, cuando empecemos a ver las cotizaciones en bolsa de Microsoft, empiecen a tambalear un poquito. Uh-huh. Es decir, vamos a ver qué tipo de reglas y cómo se ponen, porque, bueno, aquí la preocupación va desde la parte puramente digital y de servicio, la parte de derechos y, cómo no, acabando en la economía.
És que, Jaume, tu crees una imatge amb un, jo què sé, amb Dalí, que és d'OpenAI. La puges, l'has creat tu, eh? Li has dit tu com la vols i tal. Te la crea, et queda perfecta. Bueno, li queda perfecta. Te l'està oferint. La puges amb una web d'estoc fotogràfic o d'estoc d'imatges i la poses a la venda. Qui és el propietari d'aquella imatge? L'empresa de la intel·ligència artificial? O tu, o a mitges, o com funciona. Per exemple, o hi ha intel·ligències artificials creant cançons. Si tu la penges a Spotify, a Apple Music, tu guanyaràs diners.
Jo no sé donar una resposta.
No. Aquí està,
jo no sé donar una
aquí resposta. Estan discutint. A la Unió Europea ara trauran unes lleis que les trauran mal fetes i a mig fer, perquè tot això requereix... I a més és que hi ha moments de la intel·ligència artificial que no hem viscut encara, que han d'arribar.
És com tot, ja l'estem utilitzant i encara no hi ha una regulació.
Bueno, però ja ha vingut tota aquesta problemàtica, per tant, és això.
Però quan han tocat el bolsillo de los inversores,
ja està.
És quan han dit, oye, hay que correr con esto y poner regulaciones del principio hasta el final. Aquí estamos hablando además...
¿Qué cobre?
Claro, aquí estamos hablando además de un intermediario entre quien procesa y da la información y quien la recibe y la utiliza, ¿no? Hay un intermediario que lo está utilizando, pero parece ser que de forma ilícita.
Vinga, va, som-hi. Anem per la següent. Va. Què li ha passat a Apple als Estats Units? Que ha parat la comercialització del Watch Series 9 i...
Bueno, l'han obligat.
I l'Ultra S2.
Sí, lo han parado preliminares, prevención. Vamos a ver, hay una denuncia por medio. Parece ser que lo han vuelto a hacer. Podríamos decir que lo han vuelto a hacer. Hemos visto, y si no las habéis visto, hay un millón de películas, 200 millones de libros, porque siempre hay más libros que películas, ¿vale? Pero bueno, el que no se quiera leer el libro, que mire la película, ¿no? De dónde nació Microsoft, o de cómo nacía en aquellas universidades Apple, de cómo se robaban los unos a los otros. Oye, preséntame tu software que vamos a mirar. Precisamente como hablábamos lo de OpenAI, más o menos, ¿no? Sí. Pero aquí preséntame algo que Xerox iba a tirar a la basura y que de pronto los otros lo convierten en Windows y demás. Pues aquí exactamente igual, ha sido denunciada precisamente por lo único que vimos en la presentación de estos nuevos Watch, que es el seguimiento y monitorización de salud. Según parece, bueno, pues ha habido una denuncia por parte de la empresa, una empresa denominada Masimo, ¿no?, que hace unos años habría tenido relación estrecha con Apple en el desarrollo de ciertos aspectos de la monitorización de salud en estos relojes, ¿no? La función esta de oxígeno en sangre, que es una función precisamente la que se está disputando en los tribunales.
Ya tema que, de patentes.
Claro, ya que desde Masimo consideran que se ha introducido en los iPhones y en los Apple Watch utilizando una información privilegiada, ¿vale?, y obtenida en una relación de ambas empresas. Es decir, ha sido un trabajo conjunto el que parece que ha cogido Apple y ha dicho, ah, pues yo lo pongo y a correr. Oye, pues esto es un desarrollo conjunto, es un desarrollo entre los dos, es una patente entre los dos, no va a correr a patentarlo y a poner en el hito de todos estos equipos. Con lo cual, bueno, pues la monitorización de todo esto y que esté en los tribunales ha hecho que se paren las ventas de los últimos modelos. claro, el Watch SE, como no tiene esta medición de oxígeno en sangre, a comprar todos los que queráis y más. Pero en el caso del 9 y el Ultra, pues esta función en concreto, que repito, es la función de la cual se habló durante el 80% de la presentación del nuevo Watch y del nuevo software del Watch, bueno, pues ha sido la que al estar en tribunales
es parece que esté
parado.
Només als Estats Units, a la resta del món no. Diuen que una possible solució és que alterin l'algoritme que calcula aquesta història, amb la qual ja no estaria dins de la patent i es podria fer anar. Per tant, s'espera que surti una actualització ja. De...
Aquesta actualització serà per als Estats Units o per tots?
Al principi per als Estats Units, jo suposo. Uh-huh. I amb allò ja s'ho podran saltar. Però de moment, físicament, et paren les vendes.
Sí, ellos dicen que dentro de relativamente poco pueden volver a la venta, e incluso algún escritor, algún periodista americano dice que incluso el presidente Biden podría llegar a vetar el fallo en contra de Apple y revertir la situación.
Política,
¿no?
Històries. Bé, escolta, que anem directes allà cap a les dues. Aquest divendres tenim la loteria, si no us voleu liar molt, a través de l'ordinador, tauleta, telèfon mòbil, aneu a la web oficial de Loteries i Apostes de l'Estado, que allí va sortint tot, i si no, escolteu COPE, que també la farem en directe i et memoritzes els números i si l'escoltes, doncs mires allí. I si no, a la tarda, que no costa res, que tot ho volem immediat.
Però fa Nadal, no?, escoltar aquella cantarella.
No, això
fa Nadal, fa Nadal. Això però... tindre la ràdio allí de fons i clinc, clinc, clinc.
Però és que a vegades acaba de sortir el número i la gent comença a buscar i diu, és que todavía no aparece. Bueno, espera, dóna-li un moment que el certifiquin el jurat que hi ha allí i ja està, no?
Veremos la funcionalitat. Que sepáis que también en ChatGPT, en OpenAI, en la versión de pago, que va más allá del 2021, podremos meter todos nuestros números de la lotería y decir que me ha tocado algo.
Que me ha tocado algo.
Y ChatGPT te va a decir, pues tienes mucha salud.
Tienes mucha salud, oye. Benvingut així, que no me faltaría. Escolta, aprofito per dir-vos que ha estat un 2023 maco i que tenim encara un programa abans d'acabar el 2023, però el Nadal sí que el tenim aquí entremig. Per tant, aprofito per desitjar-vos bon Nadal i que no sé si feu el tió, el Pare Noel o jo què sé, però a veure si cau algo tecnològic.
Fem de tot.
O fem de tot.
Fem de tot a casa.
David Casero i Jaume Sitja, una abraçada.
Gràcies i bones tardes.
Dimecres que ve, més.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Se trata de una organización de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, Madrid, Camas, en Sevilla.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Sephora. ¿Sephora quiere hacerte brillar esta Navidad? La mejor selección de regalos de belleza en tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Benefit, Rabanne, Lancôme y muchas más. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y brilla con tu luz.
Sephora, the unlimited power of beauty.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Elige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
Doncs apa, que en menys d'un minut ens plantem a les 2 de la tarda. Estem a la meitat de la setmana, dimecres, demà és dijous, a les 12:20, i tornarem des de Lleida, ja saps, amb els animals de companyia. I demà et presentaré un quadern, una eina que una antiga col·laboradora ha creat per la gent gran, per seguir treballant la ment, per seguir fent exercicis perquè no se'ns adormi la ment. Però això t'ho explicaré demà. A partir de les 12:20, ja saps, des de Cope Lleida. I divendres, nosaltres no començarem a l'hora habitual, ens haurem d'esperar que acabin els nens i nenes de Sant Ildefonso, perquè ja saps que és la loteria, però a partir de la una, calculo, o uns minuts, sí que ens escoltaràs des de Lleida. Fins llavors, ara, la Pilar García Muñiz t'explica tota l'actualitat del dia.